Daniel Pitarch, que en Daniel Pitarch també és professor, investigador i artista visual, és a dir, ens movem en la mateixa línia aquesta que en Roc ja també marcava o que ell també d'alguna manera encarna, i en aquesta, bueno, en aquest sentit Dani, com deia, en Daniel Pitarch forma part del col·lectiu Estampa, que va rebre recentment el Premi Ciutat de Barcelona a Cultura Digital, en l'àmbit de Cultura Digital, i que crec que serà molt interessant també veure com algunes de les qüestions que presentava en Roc en relació a la IA generativa es desenvolupen també aquí a partir de la tasca desenvolupada per en Daniel. Així és que jo cediré ara el torn de paraula, i com deia, després al final tots els comentaris, que segur que en són molts, o reflexions que tinguem, les recuperem.
És igual. Perdoneu. Aleshores, que treballem en l'àmbit una mica de l'audiovisual experimental, dels mitjans digitals i de l'arxiu. I des de 2017 hem fet molta feina relacionada amb el que sempre diem les eines i ideologies de la intel·ligència artificial. Sempre ens interessa com remarcar aquestes dues paraules, eines i ideologies. I és una... vam començar a treballar amb això perquè està relacionat amb els nostres interessos anteriors. Val? Aleshores, quins són alguns dels nostres interessos anteriors? Doncs ens interessa la cultura visual contemporània, i això són unes eines que formen part de la nostra cultura visual contemporània. O vam començar a sentir que es parlava de que les màquines veuen, no? Aleshores, això és una pregunta que a nosaltres, doncs, ens interessa perquè ens vincula amb unes preguntes que a nosaltres interessen, i ja ens interessen altres màquines que hi veuen. Podríem dir també, com ens podríem preguntar, doncs, una càmera de cine, una càmera de vídeo, hi veu o no? O també estem parlant com de la certa automatització de la percepció, doncs a nosaltres ens interessa com vincular-ho, no?, amb l'automatització de la producció d'imatges, que és algo que, si ens anem a la història, doncs ens podem anar com molt lluny, no?, la càmera de cine, però fins i tot anterior, la càmera fosca, el que sigui. I també es vincula molt amb el nostre treball anterior, en tant a nosaltres ens interessa molt el material d'arxiu. Sempre hem treballat amb col·leccions d'imatges, amb col·leccions de coses. Aleshores, això, com sabeu, no en parlaré molt, perquè parlaré més dels nostres projectes, però aquestes eines d'intel·ligència artificial el que necessiten per automatitzar les tasques que automatitzen és la col·lecció de dades, la col·lecció d'imatges, no? El que el Roc abans deia, això del dataset. Aleshores, això és una imatge, per exemple, d'un dataset relacionat amb visió per computadora per identificar ulls, val? Són només com algunes de les imatges que hi hauria, i hi ha molts casos de dataset, és quasi com una idea, l'altre dia algú com, igual que algun historiador de l'art parlava de la perspectiva com a forma simbòlica, no? Doncs quasi podríem dir com els datasets com a forma simbòlica del món d'avui en dia, no? O sigui, com l'acumulació de dades per poder automatitzar. I aquí hi ha hagut molts casos, això és un cas bastant conegut, que és el d'ImageNet, que era un dataset de visió per computadora que tenia unes categories per persones molt complicades, com esteu veient, no? Per dir-ho suaument, no? Com la categoria mala persona amb aquestes imatges. Aleshores, sobretot jo això ho dic ara no per parlar dels datasets, sinó per una cosa, que és que a nosaltres sempre ens ha interessat treballar amb material d'arxiu, amb la qual la nostra vinculació, un part, amb aquestes eines, ve d'aquí. I això també ens interessa, perquè a vegades quan es parla d'intel·ligència artificial es separa molt com de tot l'anterior, és com, no, com aquest discurs futurista, i per nosaltres és com tot el contrari, és com dir, no, ho hem de relacionar amb les coses anteriors, perquè evidentment res ve del futur, però a més perquè ja sabem moltes coses. Aleshores, ja sabem moltes coses d'intel·ligència artificial. Si això automatitza a partir de col·lecció d'imatges, de col·leccions de dades, d'arxiu, doncs tots els problemes de fins a quin punt es pot fer un arxiu que contingui tot o no, quants punts foscos hi haurà aquí, quants biaixos hi haurà aquí, són tot de coses que ja sabem i que ens emportem una mica com a la intel·ligència artificial. El primer projecte que vam fer es titula així, El mal alumne, pedagogia crítica per intel·ligència artificial, el vam fer el 2017, i és un títol que ens agrada molt i que té un caràcter una mica, com diem, programàtic per nosaltres, i ens agrada molt perquè una cosa que fa és agafar una de les metàfores d'aquestes tecnologies, que és la de l'aprenentatge, i portar-la a primer pla. Val? Aleshores, ja és una manera com de posar el focus una mica en com parlem de les tecnologies, que per això diem una mica també com dels usos i ideologies. Com se'n parla ens sembla com una cosa molt important. I l'altra cosa és que aquest títol es titula així, El mal alumne, perquè és una mica dir, en el context on han nascut aquestes tecnologies, que és per el capitalisme a plataformes, per la monitoració, per la vigilància, etc., doncs potser el que necessitaríem és com una mecna com el mal alumne, no? Diguéssim que aquí, si la metàfora que ens estan venent és que les màquines aprenen, doncs la que aprèn una mica com a contrapèl, la que prendria una mica com fora de la norma, no? I això és una mica com per nosaltres el que té com una certa com caràcter programàtic de la manera de treballar. Això és l'statement que hi havia al principi d'aquesta publicació de 2018, i aleshores el que fèiem aquí era primer com fer un statement, això és el més resumit, com un primer contextualitzar d'on neixen aquestes tecnologies, aleshores això sempre ens interessa i com se'n parla, sempre hem parlat en tant que automatització, val? Aleshores sempre ens ha interessat com començar a parlar d'aquestes tecnologies com tecnologies que automatitzen, mai com tecnologies que creen, que pensen o tot això, el que parlava abans del Roc del problema d'aquesta paraula, no? Aleshores, en podem parlar d'aquestes coses, però sobretot em sembla que per començar a parlar és molt més interessant entendre que són eminentment eines d'automatització, és el que són. I en parlem en aquest context, no? On neixen, de monitorar de manera massiva, etc. No? La pitjor cara de l'aprenentatge automàtic és la que està en consonància amb el nostre món fet de vigilància contínua a gran escala i de dades massives. I aleshores, una mica en aquest context, pots reivindicar, diguéssim, si aquest és el context, el que ens interessaria és això, no? Com el mal alumne, el que escapa de la norma. Si s'utilitza aquesta metàfora de l'aprenentatge, doncs el que seria interessant seria una pedagogia crítica. Si el que es vol és que la intel·ligència artificial repliqui la intel·ligència humana a escales inhumanes, això també sembla que és una cosa com important, no? Com un problema d'escala, és també el que deia el Roc abans, no? Que aquestes eines generatives doncs, omplen, no? Com el món, o sigui, treballen a una escala que és una escala inhumana, però també el que ens interessa aquí una mica és, no? Com que si tenim això de replicar, d'automatitzar, d'imitar coses, doncs potser es podria intentar pensar una intel·ligència artificial fins a cert punt no mimètica que provoqui unes imatges fins a cert punt inesperades. I també l'altra cosa que dèiem aquí és que si la cultura visual s'està expandint al seu vessant invisible, que és una cosa que diuen molts artistes com Trevor Paglen o Hito Steyerl, no? Que hi ha molts processos avui en dia que són màquina a màquina, que escapen a les nostres ulls, però que són processos que formen part de la cultura visual també perquè intervenen les tecnologies visuals. Aleshores, tot aquest món com invisible, en certa manera, no, doncs en part com encarnar-lo. Us dic això que és el que havíem posat a 2018, que ens segueix semblant com interessant i com una mica la nostra manera de treballar, i també si ho poso això, és també per algo, igual que he dit abans això com del futur, és també una cosa per quan es parla moltes vegades d'intel·ligència artificial o de noves tecnologies, no, hi ha com una certa com una pressa, no, com aquesta cosa de la innovació com permanent, no, com si les coses caduquessin, no? I a nosaltres sempre ens interessa també com aquesta cosa de dir, no, les coses no caduquen, no, pot sortir un nou model, pot sortir una nova tecnologia, però la base, diguéssim, o sigui, com fugir una mica com d'aquest discurs de sempre hi ha lo nou, no? És com el futur, diguéssim, que et cau a sobre, no? Aleshores, per això també ens interessa com dir, no, que un text de 2018, doncs per nosaltres segueix sent una mica com la manera que tenim de treballar. O sigui que insistir en aquestes continuïtats perquè també són maneres de tenir una mica com agència, per dir-ho d'alguna manera, sobre aquestes tecnologies, no? Em sembla que sí que hi ha com un discurs molt que te les treu de les mans, aquestes tecnologies, que és com dir, no les entendràs, són molt complexes, el que sigui, i ens interessa com molt contrapassar això. Això és una llista no exhaustiva dels projectes que hem fet des de 2017 amb eines d'intel·ligència artificial i treballem molt amb aquests projectes com són projectes molt reflexius sobre la pròpia tecnologia, que el que ens serveixen a nosaltres són projectes d'investigació artística per investigar aquesta tecnologia, per entendre com funciona i per fer preguntes. No només treballem amb projectes d'investigació artística, sinó que també tenim uns quants textos. Aleshores, això també ens interessa per tant amb els textos com amb els projectes, intervenint també el que deia el Roc abans, que és aquesta recepció cultural de la tecnologia, no? Aquesta recepció pública de la tecnologia. I ens interessa molt com en parlem. Aleshores, sempre n'hem parlat amb aquestes paraules d'automatització o d'estadística, val? Són paraules que ens interessen per parlar perquè són com funcionen aquestes eines, i el que ens importa aquestes paraules és que és molt diferent començar a parlar des de l'automatització o l'estadística, no? És com que t'ho posen una part diferent del cap, que si comences a parlar d'aquestes eines dient això pensa, això crea, això no sé què. És interessant potser passar aquesta part de si pensa o crea o no, diguéssim, però no ens sembla interessant entrar-hi per aquí, perquè entrar per aquí és com mistificar-les. Aleshores, com en parlem ens interessa molt. Sempre parlem d'automatització, d'estadística, i aleshores també ens interessa com trobar una mica com paraules o metàfores per parlar d'això. I aquesta dels actes reflexes, per exemple, és una metàfora que ens sembla, que ens va semblar en aquest text, que és de l'any passat, que era interessant per entendre de la intel·ligència artificial, no? Com aquesta cosa, com que té un caràcter una mica com compulsiu, reflex, no? I que en tant està aprenent a partir de datasets, no? El que fa és automatitzar, i un acte reflex precisament és un acte automàtic, no? A partir de coses anteriors. Vale? Aleshores, com aquesta idea de que quasi el que tenim aquí és com una mena d'acte reflex, no? Com algo que fa això, no? Pues t'ho situa en un camp diferent que aquesta cosa és una cosa que pensa, que està analitzant, no? I també ens interessa, com veieu, estem sempre, aquesta cosa ens fa com molta gràcia, no? Perquè sempre hem vist molt discurs com futurista de la IA, i aleshores ens interessa també aquesta cosa de l'acte reflex, ens sembla que és una bona metàfora quasi com per contrapassar això, no? Diguéssim, es descriu com el futur, però en certa manera és com passat, solidificat, en tant estan aprenent a partir de dades preexistents, el que estan fent és això, no? És com una solidificació o una reificació, si voleu, per utilitzar aquesta terminologia. Val? I l'última foto que tinc, això era una mica com a introducció de la nostra manera de treballar, val? És aquesta, que és a l'estudi, que és una foto que és per un projecte que tenia a veure amb com es poder escoltar els ordinadors, no? Per això un de nosaltres està aquí escoltant, que vam fer per cultural Rizoma. Val? I aleshores és per parlar d'una altra cosa també, que és que el que fem és tenim un maquinari, un ordinador propi amb una targeta gràfica específica a l'estudi, i llavors intentem fer els treballs des d'aquesta manera com local. O sigui, treballar de manera 100% artesanal o 100% local amb aquestes tecnologies no és exactament l'equivalència, però dins d'aquest món el nostre treball amb les eines d'intel·ligència artificial sí que té un punt artesanal, en tant el que fem és no utilitzar eines industrials, sinó treballar de manera local amb l'ordinador del nostre estudi i moltes vegades produint datasets, com ha mencionat el Roc, i treballant sobretot des de les eines, perquè el que ens interessa és putinejar aquestes eines i treballar-hi d'aquesta manera. Vale? Aleshores, això seria com una mena de petita introducció, sí? Anava a dir mini mena, m'he liat, una petita introducció de la nostra manera de treballar. I el que he portat per fer, que aniré saltant una mica, perquè ara tinc això, les slides i els vídeos, és com, us volia parlar com de diferents projectes que hem fet, val? Per tant, com tornar a aquesta llista de projectes i anar repassant una mica alguns d'ells, i una manera d'ordenar-los, aquests projectes, és a partir de la tecnologia que hem utilitzat, val? Aleshores, això no és per fetichitzar la tecnologia, sinó perquè precisament són projectes que parlen d'aquesta tecnologia. Per tant, els projectes on utilitzem eines de visió per computadora també es pregunten per què vol dir que les màquines vegin. Aleshores, repassaré una mica alguns projectes d'aquests de visió artificial, de generació d'imatges o de text, però també hi ha un altre tipus de projecte una mica diferent que són els, potser els menys que hem fet, i un és aquest que us deia abans el Dani, per al qual ens han donat com el Premi Ciutat de Barcelona, que és aquest, per exemple, de la cartografia de la IA generativa, que això el que consisteix és en cartografiar doncs, tots els recursos materials, de força de treball, de materials físics, de les eines industrials de cartografia, de generació d'imatges. Val? O aquest altre projecte, que es titula Diari de Consum, i que el que fem és monitorar el consum elèctric d'aquest ordinador que tenim per als projectes d'intel·ligència artificial. Val? Això són com una certa d'uns projectes que aquí l'he posat ecologia de la IA, però que són una miqueta com diferents d'altres que hem fet. Els de visió per computadora són una mica amb els que vam començar i vam fer moltes... vam començar amb això del mal alumne, treballant amb eines de visió per computadora, i el que ens interessava sobretot és, o una de les estratègies que teníem era jugar amb donar-li inputs que no fossin els que són els habituals per a aquestes eines. No? Aleshores, és com donar-li uns inputs no habituals, com pintures o com imatges de finals del segle XIX, esperant una mica que es produís el que produeixen aquestes imatges que us he seleccionat, no? Que és que l'etiqueta de l'eina de visió per computadora no funciona bé des d'una manera industrial o normativa, però pot funcionar bé, no? Com des d'una altra manera, des d'una manera com poètica o humorística. Val? Aleshores, això ens sembla que ens parla una mica com de la distància entre imatges i paraules, no? De la impossibilitat una mica del tot de assignar significats, i també des de l'humor o des de la poesia, no? També ens porta aquestes eines com cap a l'analogia. No? Aleshores, és una mica també, en certa manera, com una manera també humil, una miqueta, però sí com de discutir un ús normatiu, no? Perquè en certa manera és com utilitzar aquestes eines, no ho diem moltes vegades així, no? No com per tancar el significat de les imatges, sinó com per obrir-lo. No? Aleshores, sí que hi ha una petita cosa de dir, bueno, doncs tant de bo, diguéssim, potser servíssim per això en comptes de per el que serveixen. No? Ens interessa molt aquesta idea del collage, he fet així com aquesta idea una mica com de la fricció, val? O sigui, és com, no? Li donem un input per esperant que aquí es produeixi com alguna cosa diferent. I ara sí que tinc ja algun vídeo per ensenyar-vos. I aleshores, bona part d'això ho vam recollir en un videoassaig que vam produir per un canal de videoassaig que tenien el CCB, que es deia Soy Càmera, que es titula Què és lo que ves Yolo 9000. Vale? Llavors, això era un videoassaig, una peça de found footage de videoassaig, que tenia a veure amb investigar aquesta eina de visió per computadora. I, per exemple, no, doncs aquí es tractava de nou aquesta eina del collage, no, del quin input li proporcionem, doncs aquesta imatge d'aquesta pel·lícula de Orson Welles, aquesta persona amb el mirall multiplicada, no, doncs sí que amb aquestes etiquetes també múltiples, no, doncs és algo com que quasi ens parla una mica de l'absurditat, no, d'intentar etiquetar una cosa com les persones, per exemple. En aquest videoassaig teníem aquesta manera de treballar dels inputs. Teníem també la idea de fer una mica genealogia d'això, el que us deia abans, de situar-ho com històricament. Aleshores, aquí el que fem és utilitzar un fragment d'una pel·lícula de Ziga Bertov dels anys 20, una pel·lícula que es diu La sisena part del món, i que comença parlant del món del capital. No? Aleshores, em semblava que aquestes imatges de Bertov en el món del capital, que ell diu en el món del capital el que veig són màquines, veig la cadena d'or del capital i et veig a tu, no? Pues és una cosa que pot servir una mica com per ressonar com un collage amb aquestes tecnologies contemporànies. Val? És una peça de videoassaig, de font footage, on no només hi ha Bertov, hi ha moltes altres coses, però és aquesta cosa també, com sempre, que t'interessa, que m'ha interessat una part, de situar les coses com en una genealogia històrica, no? De no referir-se mai com una cosa autònoma, com una cosa separada, amb les eines d'intel·ligència artificial. Una altra cosa que fèiem en aquest videoassaig, així és com comença el videoassaig, i aleshores el que fèiem aquí era manipular la sortida gràfica, insisteixo, així és com comença, per mostrar només el que veu, tapar el que veu, mostrar tot el que no està veient. Aleshores, això em semblava que és una estratègia interessant perquè ens explica alguna cosa de la tecnologia, ens explica com no entén la imatge en globalitat, sinó que l'entén només a partir d'elements discrets. Val? Aleshores, això em sembla que és una cosa que entenem d'aquestes tecnologies amb aquest procediment de manipular-ho, i ens sembla també algo que pot tenir com una certa gràcia visual. No? També ens interessa com aquestes sortides visuals que tenen aquestes eines, en tant són coses de la nostra cultura visual. I ens pot interessar com, per exemple, aquest món, no?, convertit en una mena de vinyetes de còmic, no?, per exemple. Tinc un altre tros per ensenyar-vos. Això de manipular la sortida gràfica és una cosa que sempre ens ha interessat, i per exemple també havíem fet com petits experiments de mostrar només el que veuria aquesta eina. El que faríem aquí és jugar amb referents culturals que no vaig tenir al cap, no? Aquesta escena de Singing in the Rain, no? L'escena més icònica i més famosa, i veure només el que està veient aquesta eina. Aleshores, és aquest joc com en la distància entre el que veu la màquina i el que veiem nosaltres, et fa la pregunta també de com s'han de descriure les coses, sí, si aquesta descripció arriba o no, perquè nosaltres ho veiem aquí. I aleshores veiem, per exemple, no, que aquesta eina no veu evidentment la pluja, no veu la felicitat, i té una obsessió, això em sembla a mi molt graciós, que he vist aquesta escena moltes vegades, amb les plantes. Per aquesta eina de visió per computadora, la protagonista d'aquesta escena són pocket plants. Sí, com podeu veure, hi ha infinites plantes aquí, que segurament no veuríeu ningú de vosaltres quan esteu veient l'escena. El rock em diu... Ah, va. Pensava que em deia... És broma, és broma, que estem en família. O sigui, bueno, m'heu sentit lo de les plantes, però? Sí? Vale. Pues és això, no? Jugar com amb aquesta distància, diguéssim, entre el que veu l'eina i el que veuríem nosaltres. Vale. I aquesta idea d'estar com jugant amb la sortida gràfica i la possibilitat de les eines, també la utilitzem al final d'aquest videoassaig, que el que fem en aquest cas és aquesta lògica del videoassaig, el font footage, aquí estem citant aquesta pel·lícula de Chantal Ackerman, que li passem aquesta eina de visió per computadora perquè l'analitzi, i aleshores aquestes eines tenen un criteri intern que és el que s'anomena el llindar de confiança, és a dir, quan apliquen una etiqueta, l'apliquen amb un percentatge de seguretat. No? És com dir, val, això és una ampolla amb un 30% de seguretat, o això és una persona amb un 30% de seguretat. Com que utilitzem aquestes eines en el nostre ordinador i podem com manipular algunes coses perquè s'han de tractar via codi, doncs el que vam fer aquí és anar baixant el llindar de confiança. És a dir, dir-li, digue'm tot el que vegis per sobre el 30%, però després tot el que sobre que veus per sobre el 25%, per sobre del 20, per sobre el 15, per sobre del 10, per sobre del 9, del 8, del 5, fins al 0. No? Aleshores, també és com una estratègia nostra, una manera de treballar, que seria com estar-li dient a l'eina, parla, 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 no? Interrogar-la, digue'm coses, que hi ha una estratègia una mica com psicoanalítica, no? De dir, parla, perquè el que ens interessa a nosaltres és com investigar com funcionen aquestes eines. Val? I de nou, estic una mica com saltant, però també hi ha alguna que ens interessa, que és el resultat gràfic d'això. No? Vull dir, com aquest món que s'omple a poc a poc d'etiquetes i que quasi ens ofega, però ens sembla també una imatge interessant i una imatge com relativament potent sobre el món d'avui en dia. Vale, doncs això era com tota una estratègia que tenim en quant a eines de vídeo per computadora. Això és un altre projecte relacionat amb això de la visió per computadora, que el vam titular Imágenes huéspedes, que el vam fer a Tabacalera, a Donosti, i que és tenir una única filmació processada amb diferents eines de visió per computadora. No? Una que segmenta, una que treu la posició dels cossos, una que intenta inferir la profunditat, el que està negre és el que considera que està més lluny i el que està gris és el que considera que està més a prop, i una altra que etiqueta el contingut de les imatges. Aleshores, ens interessava d'aquest projecte com es veu una mica com el caràcter de filtre de la visió per computadora. Encara que tinguem quatre eines de visió per computadora, no reconstruïm la imatge original. Val? I també ens interessa, com us he dit abans, com les paraules, no? Aleshores, ens interessa això d'imàgenes huéspedes quasi com un concepte teòric. No? Com dir que les imatges avui en dia són huéspedes, són hostes de tot tipus de processos. I una mica com aquestes tecnologies, entendre-les quasi com paràsits, no? Que succeeixen en aquestes imatges. Qualsevol imatge que entri en un circuit digital serà una imatge que s'analitzarà, que començarà a extreure les dades. I el que fem una mica en aquest projecte és, ho expliquem moltes vegades així, com si laminéssim d'aquestes coses que estan passant darrere les imatges per poder observar. Val? I també hi ha aquesta cosa de les màquines veuen, el que volem dir quan les màquines veuen, el que volem dir és que les imatges, les màquines filtren el món, sí? Que potser és una cosa com diferent de veure-hi, o com a mínim és una cosa diferent per començar a parlar del que farien les màquines. I ara no. Epa. No ens preocupem perquè em sembla que sí que ho tinc diferent. Vale. I us ensenyo un últim projecte que hem fet relacionat amb això, amb visió per computadora, que està en exhibició actualment al GDPOM en una exposició que es titula Le Monde selon l'IA, el món segons l'IA, que el comissari és Antonia Somaini, en Bada Ackerman, Alexandre Geffen i Pia Biewing, i que és també un treball una mica sobre això, no? Sobre les paraules i les imatges i sobre les relacions entre paraules i imatges en el món de la intel·ligència artificial. Aleshores, té a veure amb coses que ja hem fet abans, que és això, la idea aquesta una mica com del collage, del found footage i de les eines, no, que descriuen les imatges. Aleshores, fem aquesta estratègia de tapar, per de nou com marcar l'atenció sobre la diferència, no, entre el que seria la imatge i la descripció, com la descripció no esgota, no, la imatge. El títol és aquest d'èfrasis, que és aquesta figura retòrica que és la descripció textual d'una imatge. Aleshores, és entendre com aquestes eines com una forma d'èfrasis actual automatitzada. I hi ha diferents tipus de tecnologies aquí, no? Hi ha, per exemple, una que el que fa és llegir com, o inferir, suposadament, les emocions. Hi ha una que assigna paraules claus, una que et diu si la imatge és estètica o no, l'edat, el gènere, però també algunes que ja fan unes descripcions més com aquesta, no? Que intenta fer com una descripció, com un peu d'iPhoto de la imatge. O hi ha d'altres que li podem preguntar pel significat de les imatges. O n'hi ha d'altres que el que fan és intentar inferir un prompt a partir de la imatge. És a dir, aquesta imatge, si volgués generar-la amb una eina d'intel·ligència artificial, d'aquestes industrials, quin prompt podria utilitzar? Aleshores, això també ens interessa perquè hi ha algú que és una mica com, podríem dir, com quasi les Sí, com quasi les poètiques noves, potser que poden portar aquestes eines, però que em sembla que no estan tant potser en la imatge que em generaria, sinó en aquesta bogeria, en certa manera, no, de pensar que aquesta petita enumeració de paraules és capaç com de generar una imatge. No? Aleshores, quasi ens interessa més el prompt com a figura d'escriptura, com a figura literària, no? Que no pas com a eina operacional. I, bueno, i aquí tenim com també tota la selecció de peces, no? Que són pel·lícules que tinguin a veure amb la mirada, que tenen a veure amb les paraules. Hi havia un fragment d'una pel·lícula d'Agnès Bardà que ella reflexiona sobre la distància entre paraules i coses, o que tenen a veure una mica com amb la industrialització, amb l'automatització de processos. O també hi ha una altra pel·lícula que ens va deixar a Filmoteca de Catalunya, que és una pel·lícula mèdica. Aleshores, això també sempre intentem que hi hagi com ressonàncies, però em sembla que té una certa ressonància amb el fet de les imatges operatives, diguéssim, no? Aquest terme que utilitza Harun Farocki, que s'ha utilitzat molt per parlar de les, de la imatge contemporània. Com vaig de temps, Dani? Perdó. Sí? Vale, perfecte. Vale. Doncs, merci, eh? Pam, pam, pam. Això era una mica projectes que tenien a veure amb visió artificial. El que us anava a ensenyar alguns tindrien que tenen a veure amb generació d'imatges. Val? Per tant, projectes que hem fet amb eines de generació d'imatges i que, com deia el Roc, en general són projectes que hem fet a partir de la construcció de datasets propis. I que també és important potser entendre que són projectes fets amb tecnologies anteriors que les que tenim avui en dia de generació d'imatges. Val? O sigui que són, no, són fets amb el que s'anomenen GANs, que són eines que entrenaven amb un dataset i se li demanava que generés imatges. Però no se li generava, solament se li demanava via prompt, sinó era purament que aprenien a partir d'aquelles imatges i tu li podies demanar genera'm algo a partir del que has après. Aleshores, sempre ens interessa, no, pues, treballar amb datasets concrets, amb datasets específics. I aleshores em sembla, en certa manera, que això de la generatiu es pot entendre com una mena de joc a partir del dataset, com una mena d'anàlisi o com una mena de mirall de format d'allò que li has mostrat. Aquest és un dels primers experiments que vam fer. Vam fer molts experiments previs, però aquest és un que després ha tingut una mica recorregut, que vam entrenar una eina amb imatges pornogràfiques. Vale? Aleshores, aquí la idea no era que reproduís de manera realista les imatges pornogràfiques, sinó trobar aquest resultat, precisament, no? Que és com una mena de desfer quasi la imatge pornogràfica, no? com una mena de contraimatge de la iconografia pornogràfica. Però que és fruit d'aquest procés de demanar-li aquesta eina d'automatització que intenti reproduir això. Aleshores, ens interessa com aquesta cosa una mica com una mena de mirall de format, no? Diguéssim, veiem coses de la iconografia original, però és aquesta idea que us deia abans, de la IA com no mimètica. No, no és mimètic això, però m'està explicant alguna cosa també de la del dataset d'entrenament. I també moltes vegades parlem d'aquest projecte perquè ens va passar una cosa que ens vam trobar interessant i significativa, que és que un moment anàvem a compartir-ho a xarxes socials i aleshores la xarxa social va advertir que allò era contingut sensible. O sigui, ens ho deixava posar, per tant no ho detectava del tot com pornografia, però sí que deia que aquí podia haver-hi com algo una mica sensible. Aleshores, em semblava com també un exemple eloqüent d'aquesta cosa, d'aquests processos màquina-màquina, no? I d'aquesta com diferència i aquesta distància, no? En tot aquest món que estem creant automatitzat, no? En com funciona, no? Aquí no hi veuríem res explícit nosaltres, però una màquina sí que podem veure algo que, bueno, pot recordar el que sigui, però no diríem que són imatges explícites, i en canvi aquest diàleg màquina-màquina potser sí que ho etiquetava d'aquesta manera. Un altre projecte que vam fer amb eines generatives és aquest de Mart, per una exposició del CCB que es diu Mart al Mirall Vermell, i aleshores el que vam fer va ser entrenar una eina generativa amb un dataset d'unes 24.000 imatges d'il·lustracions científiques. I la cosa era que eren il·lustracions científiques d'espècies que poden viure en condicions de vida extremes, val? Per tant, que estan associades a l'exploració espacial, o d'espècies que estan associades una mica a els marcians, però des del punt de vista de la sèrie B, com són els pops o els cactus. Val? Per tant, en l'elecció del dataset aquí, que és el que ens sembla que era una mica com el nostre treball amb aquestes eines, és dir, què li proporcionem perquè aprengui, doncs hi ha una elecció conceptual. No és només una qüestió d'estil, de que les imatges siguin totes d'il·lustració científica, sinó que hi ha un joc conceptual d'intentar barrejar dos coses que en certa manera com no toquen. Aleshores, el que fèiem a la instal·lació era mostrar el resultat que us ensenyaré en vídeo d'aquesta eina generativa, però també estava exposat aquí a la dreta el dataset. Ens interessa com aquesta relació entre això, no, prové d'aquí. O sigui, el diàleg, el procés, ens interessa com totes aquestes eines, com un procés, sobretot. Si no és un procés, no ens sembla com interessant. El que ens interessa és el que està passant aquí, el que s'està fent amb això. Val? I això seria com un altre... com el resultat de l'entrenament d'aquesta eina generativa, que és una mica com la idea de si podem utilitzar això com una mena de imaginació especulativa, per dir-ho d'alguna manera, no? Com si arribés a trobar, a fer barreges com una mica d'espècies noves. Però sobretot els insisteixo això, el que ens interessa és com la idea de curar un dataset, que aquest dataset té com una cosa conceptual, val? Això també té una part de, com d'una tradició artística, i sí que veure el resultat, però el resultat fruit una mica de tot aquest procés. Ens interessa els processos a nosaltres. I això és un petit projecte, l'explicaré superràpid, que havíem fet amb l'Arxiu Fotogràfic de la ciutat de Barcelona i que també hi havia una part d'entrenar una eina generativa. I el que ens interessa aquí és que el dataset era quantitativament molt pobre, eren com unes 200 imatges, de manera que era impossible que generés algo realista, però de nou hi havia algo en aquesta IA com no mimètica que a nosaltres sí que ens semblava com interessant. Aleshores, clarament això des d'un punt de vista industrial no té cap mena de sentit, no? Ningú compraria una eina que faci això, però de nou com a contraimatge del dataset sí que ens sembla com una imatge interessant. No? Hem entrenat una eina amb 200 imatges dels anys 60 de Barcelona, i una imatge que ens retorna com de manera compulsiva és aquesta imatge, no, que és com una mena de paròdia, no, de la imatge del poder, no, que es veu el gènere, que es veu el traje i que es veu fins i tot com aquesta mena d'ull ciclòpeo, no, que és com divertit. Aleshores, és de nou com una cosa també com processual, no, és la pregunta de dir-se, bueno, tenim 200 imatges, però tenim una eina que diu que les imita, no les imitarà de manera fotorealista, però potser el resultat pot ser interessant, el procés pot ser interessant. Bé, aleshores, explico algun projecte més? Sí? Vale. En tenim uns quants de generació de text. Aleshores, en aquests projectes de generació de text també són tecnologies, les que hem treballat sobretot, que de nou no funcionen com a prompt, són tecnologies anteriors, que és el mateix. Tu li dones un dataset i t'aprèn com a imitar-ho. Aleshores, el primer projecte que vam fer el vam titular Estrafet, perquè és una paraula catalana que em sembla molt que explica què fan aquestes eines generatives. No? Estrafer vol dir imitar, però fins i tot també té com una mica com és imitar la parla o el so d'algú, però un caràcter una mica burleta. No? Per tant, és com imitar com la part més superficial. I això realment és el que ens sembla que fan aquestes eines, no? Com intentar imitar, estrafer una parla, com intentar com camuflar-se. Val? Aleshores, el que vam fer, com sempre el que fem, és fer tot tipus d'experiments que se'ns acuden i buscar datasets concrets. Aleshores, per exemple, un primer dataset que vam fer va ser el diccionari català. No? Aleshores era com dir, vale, tenim com una manera, una parla molt, molt concreta, a veure què passa si tenim aquesta eina que genera. Aleshores, el que tenim és una eina que em pot fer la definició de qualsevol cosa, imitar la definició de qualsevol cosa, però mai em dirà la definició com correcta. No? I poden sortir de vegades, això ens sembla com interessant, de vegades frases com maques o interessants, no? Com aquesta, no? Per exemple, com el lloc on s'organitzen els llavis, no? Que és com una frase com bastant com estranya i misteriosa. Un altre projecte que vam fer era una correspondència que vam fer entre nosaltres i Irene Solà, en què ens estàvem enviant cartes. Aleshores, Irene Solà escrivia unes cartes que signava com Irene, que signava com un personatge, i nosaltres escrivíem unes altres cartes que signàvem com Emma, com un altre personatge, i les fèiem a partir d'un entrenament, de diversos entrenaments generatius. El títol del projecte és aquest, m'has parlat i t'he dit que et vaig dir que no et digui, que és un títol com molt absurd, potser, no? Però que a nosaltres ens agrada, no? Perquè ens agrada l'humor, la poesia i així, i que ve de la primera carta. Aleshores, la primera carta estava generada a partir d'un dataset d'epistolari, precisament, o sigui, vam entrenar una eina a partir d'intercanvis epistolars, I aleshores el que aprenia era com estrafer, no?, la carta. No? Si li posaves estimada Irene, doncs posava una coma i seguia, no? Perquè aquesta eina és això. No li dius fes-me una carta sobre això, sinó li dius escric una frase i tu me la continues. Val? I aleshores el títol ve d'aquí, no? De la primera carta escrivia això de m'has parlat, t'he dit que et vaig dir que no et digui la teva carta. Aleshores, això pot semblar com molt absurd, però de nou és com una mena de mirall de format dels epistolaris, perquè els epistolaris aquests entre persones estan plens de dir m'he trobat a no sé qui que m'ha dit que no sé quantos, o t'he dit, o et vaig dir en aquella carta, no sé què. Aleshores, és com aquesta cosa, no?, de trobar una cosa absurda, però que alhora sí que em revela alguna cosa del dataset d'origen. O sigui, com aquesta cosa de no vull lo mimètic, no vull que reescrigui com escrivim nosaltres, sinó vull trobar-hi com coses, potser com diferents. Sempre insistim en que aquest és un projecte d'escriure amb, o sigui, no escriu la intel·ligència artificial, som nosaltres que escrivim amb aquesta eina. O sigui, és una qüestió com també com de friccions. És què li posem al dataset per entrenar i és també què seleccionem. Aleshores, aquí de vegades podia haver-hi com sorpreses, no?, i frases que ens poden agradar, com aquesta de l'hivern, em va caure una gota de por dins la boca, que és una frase que va sortir generada, però que trobem com bastant interessant. I que sortia d'una carta en què en part el que havíem fet era entrenar el model amb la pròpia novel·la Canto jo i la novel·la... I la... Canto jo i la novel·la balla. Canto jo i la muntanya balla, disculpeu, d'Irene Solà. Val? Que per tant també era una mica com una proposta d'enfrontar-la a ella com a un cert mirall, no?, de la seva escriptura. O en sortia aquesta frase, no, com t'he conegut com una novel·la dins les mans. Us ho poso simplement perquè són com frases que ens semblaven maques i que surten d'aquest procés d'escriptura amb. Val? Per tant, per nosaltres és com integrar aquesta eina en un procés de treball. No és mai mistificar la tecnologia, no escriu la intel·ligència artificial, és una eina, una part, com si diguéssim, d'un procés. I això... Vale. I això són un parell de projectes, ho explico així molt ràpid, que vam fer per al 30 aniversari del Centre de Cultura Contemporània, el CCCB, en què treballàvem a partir de l'arxiu del CCCB. Per tant, sempre estem parlant com una mica de datasets concrets. Aleshores, aquí era dir, l'arxiu del CCCB el podem convertir en un dataset per entrenar una eina de generació de text. No? I aleshores vam fer dos experiments. Una es titulava la conferència infinita. Aleshores, el que tenim és un model que estrafà la parla del centre, que estrafà el gènere de la conferència, i la proposta aquí era que teníem una pantalla LED al pati de les dones, que el que feia era fer una conferència durant 11 hores seguides. No? Aleshores, és això com de passar a aquesta escala com inhumana, aquesta escala absurda, i també és una cosa com de preguntar-se una mica, sobretot per nosaltres, aquests projectes tenien a veure amb dir, vale, tenim coses que poden imitar, que poden fer això, però quin valor podrien tenir? No? I també una mica és quasi com una metàfora com de si tenim una eina que quasi podem obrir l'aixeta, no?, i començarà a sortir una cantarella de conferència. No? Però això té interès, que és el que ens està explicant. Val? Tenia una gràcia, per exemple, que és que imitava molt bé el gènere de la conferència, no? Per exemple, el que feia cada dos per tres és dir, deixeu-me que em presenti, he estudiat aquí, allà, no sé què, no sé quantos, no? O feia una altra cosa molt interessant també que es fa molt a les conferències, que és dir, això és molt important, però us en parlaré més tard, primer us parlaré de no sé quantos, no? Això ho anava fent cada dos per tres, no? Aleshores, hi ha aquesta cosa, no?, com d'estrafer, realment, de fer com aquesta cantarella i de produir com aquesta mena de mirall de format. I també va fer una cosa que ens va agradar molt, que és que ens sortien unes enumeracions llarguíssimes. Val? De vegades ens produïen unes enumeracions d'una pàgina sencera que no escriuríem mai nosaltres, però que llegides ens semblaven com interessants. Aleshores, aquí hi ha algo també com de fricció de l'ús de l'eina, no?, que de cop et proposa algo que tu no faries mai, però que sí que li dones una mirada i et pot semblar interessant. I això precisament és el que hem fet, i aquest és l'últim que us explico, en una altra instal·lació que acabem de fer, que també està en aquesta exposició del GDPOM, que es titula Repetition Penalty. Aleshores, com que vam trobar, i ens va passar més d'un projecte, de fet, amb aquest de la Irene Solà, un paràgraf també era una numeració com que ens va semblar com molt divertida, no? Aleshores, com que també són eines estadístiques, quan fan una numeració una mica és quasi com si estiguéssim veient com totes les possibilitats, no?, que sembla que pugui haver-hi, per continuar aquesta frase. Aleshores, en aquest projecte de Repetition Penalty, el que hem fet és precisament treballar amb aquestes eines de generació de text, amb aquest model, i intentar forçar que produeixi aquest tipus de numeracions, val? Perquè ens sembla que és algo com una mena de poètica pròpia, una mica, que potser pot sortir, una poètica estranya, però que pot sortir d'aquestes eines. Com veieu, sempre ens sembla que la poètica pot estar com una mica en els marges, no és el que us deia, el prompt ens sembla més interessant de manera literària que no de manera operativa, val? I I també ens sembla que explica alguna cosa del propi procediment d'aquestes eines. Perquè en tant són eines estadístiques, és això, treballarien com amb la probabilitat de quina paraula pot aparèixer després. Amb la qual cosa, anar-se en una enumeració no deixa de tenir lògica dins d'aquest món estadístic. No? Perquè puc dir una cosa, però també podria dir aquesta, o podria dir aquesta altra, o podria dir aquesta altra. Aleshores, aquesta instal·lació són 8 pantalles LED que van sincronitzades, que comencen totes sincronitzades, però que a poc es van desincronitzant entre elles, i aleshores és una mica com si aquesta numeració s'anés obrint i intentés quasi com, no, com intentar com copsar com totes les possibilitats que hi hauria aquí en el text. Val? I de nou, ara tampoc no ho explicaré, però també té a veure amb les llistes, amb aquest pensament de fer llistes o amb aquest pensament com taxonòmic, no? Que també és com tota una tradició d'escriptura i cultural. Hi ha, per exemple, un llibre de l'Umberto Eco que es titula El vèrtigo de les llistes, val? Que seria com les llistes, no? com un recurs literari. I l'últim que us dic d'aquest projecte és que es titula Repetition Penalty, perquè Repetition Penalty és un caràcter, un intern que tenen aquestes eines, que precisament el que fan és penalitzar la repetició. O sigui, com que tenen aquesta tendència a la redundància, té un control intern per penalitzar la possibilitat de repetir. Vale? Aleshores és de nou, no? Com dir, vale, tens aquest caràcter per penalitzar això, què passa si fem una mica com el contrari? No? Si el que et diem és, no, el que ens interessa és que facis com aquestes eternes variacions, que no siguis mimètic, sinó precisament que es pugui aparèixer en certa manera com algo diferent, com algo no mimètic. Sí, no? Bueno, disculpeu la...